Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Les 8 en punt del vespre, què tal, com estan? Salutacions cordials, temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. El saludem en aquest temps de descompte d'avui dilluns, 8 d'abril del 2013. I el que els comentarem en aquesta hora esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel és, en línies generals, molt bo. Parlem d'una jornada esplèndida en futbol. El Sitges va guanyar dissabte 3-2 a la Penya Jove. Va patir, sí, és cert, però va sumar 3 nous punts en aquest camí cap a l'ascens. Un Sitges que, a poc, jornada que passa, jornada que amplia la seva diferència amb els seus més immediats perseguidors, amb l'Òdena, que va perdre 3-4 amb el seu camp, amb el base Vilanova, i també amb la Fundació Atlètic Vilafranca, que no va passar de l'empat a 1 amb el Sant Sadurní Atlètic. Un Sitges que, això sí, segueix a 3 punts del líder Sant Mauro, que no va tenir problemes per guanyar i derrotar el Riudebitlles per 4-0. Per tant, doncs una jornada rodona per la Unió Esportiva Sitges, i també hem de parlar del recital del Sobrense al camp del Ribes. Un Sobrense seriós, línies generals, molt ben posat defensivament, i letal al contracop. Al final, victòria del Sobrense al camp d'un Ribes força neguitós i força nerviós per 2-6. En fi, farem repàs d'aquesta 26a jornada del grup 12 de la tercera catalana de 15 moments. Començarem, però, com cada dilluns, fent repàs i comentant els resultats del futbol base, tant a la Blanca Subur com a la Unió Esportiva Sitges, i també els bons resultats que ens deixa aquest cap de setmana el futbol femení. I en bàsquet, el Club Bàsquet de Sitges va guanyar dissabte 53-75 a la pista del Sant Joan d'Espí i es col·loca, atenció, a només una victòria de l'ascens matemàtic a la primera catalana. L'assolirà aquest dissabte. Pinsbens, si és capaç de guanyar el bàsquet La Palma, l'únic equip, La Palma, que ha estat capaç de derrotar els sitgetans aquesta temporada. Per tant, el conjunt de Fermín Sánchez, que es troba molt, molt a prop d'aconseguir el gran objectiu d'aquesta temporada, com dèiem, l'ascens a la primera catalana. I en hoquei patins, important, molt important victòria del Club Patí Sitges, la que va aconseguir aquest passat dissabte al pavelló de Pinsbens, 7-2 davant el Club Patí Vilanova. Fantàstic ambient el que es va viure dissabte al pavelló per donar suport, sobretot, en aquestes 6 últimes jornades del campionat, amb tot per decidir. Comencem, doncs, com habitualment fem, el temps de descompte, repassant els resultats futbolístics de la jornada de futbol base. Anem cap a la Blanca Subur. Saludem una setmana més a l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, pues por juvenil la Blanca Subur 2, la Floresta 0. No ha sigut fàcil. El rival, molt marruller, però jugant bé, ha estat bastant bé. Sense fer un gran partit, la Blanca s'ha quedat amb els 3 punts, que era el que importava al final.
Sens dubte, un gol en cada part, sí. I aquest 2-0 que segueix col·locant a la Blanca en aquesta tercera posició, està però a 6 punts del líder del Mercantil, que no va fallar en aquesta jornada. No. I atenció, perquè, si no recordo malament, aquest proper cop de setmana la Blanca va al camp del Tortosa, que és el segon, per tant, partit important també aquest proper cap de setmana.
Com tots, clar.
Bé, però ahir s'havia de guanyar i l'equip, tot i que no va fer un bon partit, sí. Com deies, Albert, bé, va ser capaç de tirar el partit endavant i sumar aquests 3 punts.
Bueno, seguim. Uh-huh. Juvenil B, Hospitalense 1, Blanca 0. No es va jugar bé i un penalti que només va haver a l'àrbit ens va privar d'un merescut empat. Cadet A, Blanca Subur 0, Atlètic Vilafranca 2. Un àrbit amb la samarreta del Vilafranca ens ha fet pols. Cadet B, Sant Ildefons 4, Blanca Subur 1. No va tenir opció davant un A molt fort. Infantil A, Minorista Sagrada Font 0, Blanca 7. Davant el cué, la blanca es va lluir. Infantil B, Blanca Subur 8, Sant Sadurní Atlètic 0. Golejada a 1A, amb una bona exhibició de bon joc. Infantil C, Blanca Subur 5, Barça Vilanova 0. Partit amb golejada, molt tranquil per la blanca. A la 20A, Blanca Subur 1, Escola Futbol Prat Blaugrana 1. Partit molt igualat, la blanca mereixia més. A la 20B, Atlètic Vilafranca 11, Blanca Subur 2. Sense poder de reacció, van caure davant d'una. A la 20C, Quintinenc 3, Blanca Subur 5. Gran victòria sobre una molt gran. A la 20D, Blanca Subur 14, Barça Torrelles 0. Plàcida golejada sobre un fluix rival. A la 20E, Blanca Subur 5, Barça Vilanova 1. Esplèndid partit dels nanos amb bona golejada. Benjamín A, Unió Esportiva Sitges 2, Blanca Subur 3. Derbi guanyat a Aiguadols. La blanca va demostrar la seva valia. Benjamín B, Blanca Subur 0, Mascatarro 1. Molt igualats, gol de risa i derrota. Benjamín C, Blanca Subur 9, Vilanova 0. Partit tranquil per la blanca. Benjamín D, Igualada 5, Blanca Subur 3. Una molt fort, va estar a punt de patinar. Per últim, el campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses Interarmaris 3, Remax 10, Can Gregori 2, Construcciones Xetxo 6, Hotel Palou 4, Òptica Holandesa 2 i Pastisseria Serrarols Nin 2, Blau Sitges 3. El campió de Lliga d'aquesta categoria ha sigut les Construcciones Xetxo. I en Pitufos, Begudes Adell 10, Hotel Estela 6 i Càmping Sitges 2, Restaurant Triana 1. Amb aquest torneig ha sigut campió el Restaurant Triana. Ara començarem aquesta setmana la Copa.
Molt bé, doncs ja tenim campions de Lliga, com es deia l'Albert, pel que fa al torneig local del Nou Pinsbens. Felicitats, per tant, aquests dos campions, tant en categoria de promeses com de pitufos. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que tingui vostè una bona setmana. Adéu-siau.
Igualment. Adéu, adéu.
Molt bé coneguts ja els resultats dels equips de la Blanca. Donem un cop d'ull també amb alguns dels marcadors dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Els partits que es van jugar dissabte aquí a Aiguadols, destaquem, per exemple, la derrota del Benjamí A. Ens ho comentava ara fa uns momentets l'Albert Lluís, amb el Benjamí A de la Blanca Subur, va guanyar la Blanca per 2-3. El primer Benjamí B, que va guanyar per 2-1 el Mascatarro. L'Alevi C, que no va tenir pietat del base Olèrdula, li va fer un 10-1. L'infantil C, que va perdre per 3-6 amb el Performance. I l'infantil B, que va superar per 2-0 el base Torrelles. Pel que fa als partits que es van jugar ahir diumenge, destaquem, com no, la victòria de l'Alevi B, que va guanyar 10-2 el Mascatarro. L'Alevi A, també, que li va fer un 10-0 a la Noia. Empat a 1 entre l'Alevi D i el Ramon Sicart, derrota de l'infantil A 1-4 davant el Sant Just Atlètic i empat a 4 entre el cadet i el Gavà Mar. També podem destacar l'empat a 1 de l'equip juvenil al camp del base Olèrdula i també l'empat a 3 del Benjamí C al camp de la Penya Jove. I una molt bona jornada també pel que fa als resultats de futbol femení. Dos equips del Sobrense jugaven en aquest cap de setmana. El sènior, que va guanyar per 3-2 al Gladiador. Atenció, perquè Les noies del Xavi Areu van a ser capaces d'aixecar un 0-2. El Gladiador s'avançava 0-2 ahir al Municipal de Guadols i al final victòria important, 3 punts molt importants per aquest Sobrense que està lluitant per no perdre la categoria. Té un repte molt difícil, té un partit molt difícil aquest proper cap de setmana perquè visita el camp del líder, el camp del Pallejà. Per tant, doncs, en aquest sentit ha estat prou positiva aquesta victòria 3-2, com dèiem, davant el Gladiador. I també va guanyar l'infantil cadet en partit de la 22a jornada, li va fer un 5-0 al club de futbol Matadepera. Recordem que l'Alevi infantil tenia jornada de descans. Molt bé coneguts ja amb aquests primers marcadors de la jornada del cap de setmana. Entrem ja a repassar la 26a jornada del grup 12 de la tercera catalana. Una molt bona jornada, almenys pel que fa als Sitges, que, com dèiem, tot just en començar el programa, es va desfer per 3-2 de la penya jove i recital del Sobrense. D'hora sí, es va guanyar el Subo al camp del Ribes. De tot plegat, en parlem, no sense abans, comentar els resultats i com queda la classificació. Vinga, doncs som-hi, repassem aquests marcadors que ens deixa la jornada número 26. Odena 3, base Vilanova 4, Montserrat Igualada 1, Anoia 0, Fàtima 1, Capellades 2, Sitges 3, Penya Jove 2, Sant Cugat 3, Hortonenc 1, Les Roquetes 2, La Granada 1, Atlètic Vilafranca 1, Sant Sadurní Atlètic 1, Ribes 2, Sobrense 6 i Sant Mauro 4, en Riu de Villes 0. El Sant Mauro continua liderant la classificació, suma 63 punts, 60 té el Sitges, que conserva aquesta segona posició i cada cop li va traient més diferència de punts als seus perseguidors, com l'Òdena, que es queda amb 53, o com la Fundació Atlètic Vilafranca, que es queda amb 50. Per tant, 7 a l'Òdena i 10 als vilafranquins. 48 punts té les Roquetes, 46 al Bas de Vilanova, 42 punts al Sobrense, 35 per la Penya Jove, 33 per al Sant Cugat, 31 punts per la Granada, 29 per Sant Sadurní Atlètic, el Capellades 28, també 28 punts al Riu de Villes, i a la part baixa tenim el Montserrat Igualada amb 27, 25 al Ribes, que és quart per la cua, Hortonenc amb 23, 20 per al Fàtima, penúltim, i Cué tanca la classificació a la Noia amb 16. Per tant, queden 8 jornades abans no arribem al cap de setmana, al primer cap de setmana de juny, i coneixem ja definitivament qui serà el campió i quin equip acabarà jugant la promoció d'ascens i, evidentment, els equips que perdran categoria, que la temporada que ve hauran de jugar a la quarta catalana. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Quines 8 jornades, eh?
Sí, sí. Sí, sí, 8 jornades d'infart.
Apassionants, apassionants, perquè bé, no tenim clar qui serà campió.
No. No, no, no.
I això ens, ja ens agrada.
Sí.
Ja ens agrada, perquè el Sitges està immers en aquesta lluita. Serà el Sant Mauro, serà el Sitges, perquè l'Òdena s'ha despenjat i la Fundació Atlètic Vilafranca també, amb l'empat davant el Sant Sadurní Atlètic, també ha dit adeu.
Sí, sí, sí.
Hem de ser francs, vaja.
Sí, sí, han posat les coses...
Tot i que matemàticament encara doncs no hi ha res decidit, i tant Òdena com Vilafranca Atlètic tenen les seves opcions,
sí, allà,
hem de ser realistes i bé, sí. Ja és cosa de dos, aquesta lliga.
Sí. Sí, sí, l'han posat les coses molt bé, els Sitges, doncs un Sitges que va fent la seva feina, com parlaven abans, porta 12 jornades sense perdre, i clar, això és molt, és pràcticament mig campionat, i clar, els Sitges amb aquesta 12 jornada del 36 punts possible...
N'ha sumat 34.
34 punts.
Sí, sí, 34 clar, punts, això, són molts punts.
Clar, això...
Estem parlant del millor equip de la segona volta, això no... no...
Totalment, sí, totalment, sí, sí, totalment. Sí, el Sitges...
L'última fet... derrota, bé,
continuem... Vilafranca.
Sí, sí, és la de Vilafranca.
Sí, i queda poc perquè arribi ja el partit del Vilafranca, sí, doncs... Sí.
Serà una volta sencera.
pràcticament sí, sí. Sense perdre. De fet, no ha perdut, fins ara no ha perdut cap partit, ens l'ha empatat amb el Roquetes, aquest partit a casa.
Sí, sí, el primer de la segona volta, curiosament.
El primer de la segona volta, exacte. Mm-hmm. Des d'aleshores, doncs, aquest Sitges ho guanya tot el que juga. Clar, això fa que el Sitges estigui allà, que té moltes opcions, que ara ja, doncs, mirant cap a darrere, doncs, n'hi ha una bona diferència, i que el que té que fer el Sitges, doncs, és això. A mi, jo tinc molt de respecte al proper partit del Sitges, que és el camp de la Granada.
Sí.
Una Granada que ha anat de menys a més, que va
des que
posar les coses...
Des que van canviar l'entrenador...
Sí, sí, ha canviat molt.
Les coses
molt.
Els hi han anat bastant millor, bastant millor.
Ha canviat molt, va patir molt les Roquetes per a guanyar, i fins i tot va mereixer guanyar la Granada més que la Roqueta. Al final va acabar guanyant les Roquetes per qualitat, perquè té jugadors amb molta qualitat. Però compta amb aquesta Granada. I aquest partit me dona molt de respecte, perquè jo penso que si el Sitges va a la Granada i suma els 3 punts, compta el partit que tindràs amb Mauro, perquè el Sitges arribarà en el seu millor moment.
Ara podem recordar perfectament les paraules de Manel Rodríguez, les en recordo perfectament. El Sitges havia acabat de guanyar el seu partit a Capellades per 2-3, i parlant de futurible, és a dir, de dir, bueno, a veure, el Sitges quan vagi a Sant Mauro, quan vagi a Òdena, i el Manel ens va dir, no parlem d'aquests partits encara, perquè qui sap amb la puntuació amb la que arribarem i si ens caldrà veritablement anar a guanyar aquests camps. Doncs, Toni, depèn com vagi aquesta propera jornada, el Sitges potser tampoc li fa cap falta anar a la desesperada a guanyar a Sant Mauro.
No. El Sitges
evidentment que anirà a guanyar i que anirà a sumar els 3 punts, però...
El Sitges té que anar amb aquella...
I el Sant Mauro, què pot pensar el Sant Mauro?
Doncs el mateix que pot pensar...
Arriscarà el Sant Mauro?
Home, el Sant Mauro juga aquesta setmana a
crec que
la
sí.
Penya Jove.
Hauria d'arriscar perquè, evidentment, si s'arriba amb aquesta diferència de 3 punts, clar, una victòria del Sant Mauro obliria de nou una petita escletxa de 6 punts.
Clar,
estem
clar.
Fent anar a futurible, sense ficció.
Si guanyés el Sant Mauro, el Sant Mauro donaria un pas important, sí. Perquè 6 punts, faltant la jornada que falten ja, és més complicat.
Sí, una diferència bastant...
Ara, si el Sitges és capaç d'anar allà i treure un bon resultat, tot el que no sigui derrota, el Sitges le suma. I sumar sempre és positiu. I clar, per això, aquest partit que té... pel mig, amb la Granada, me dona aquell respecte, no?, de dir, anem a la Granada, seguim a la mateixa línia...
Ja pensarem en Sant Mauro...
Seguim a la mateixa línia i anem a sumar, a guanyar els 3 punts, perquè a la Granada el que val són els 3 punts, i doncs després ja... I també n'hi ha un altre partit molt interessant, aquesta mateixa jornada, en el que el Sant Mauro juga al camp de la Penya Jove.
Sí.
Anem a fer la nostra feina i ja veurem què fan els altres.
Tot i que el Sitges té desplaçaments difícils,
complicats.
Perquè... La Granada i Sant Mauro seguits, recordo ara així de memòria que encara d'anar a camps com el de l'Òdena,
sí,
com el del Fàtima.
Sí, però Fàtima...
Sí, sí, Toni, però saps com és aquell camp?
Sí, sí.
I el Fàtima s'està jugant també al descens, tot i que ara és penúltim amb 20 punts. Són partits gossos,
Sí, sí, sí,
però... Rep aquí a la Fundació Leti Vilafranca, el Toni m'ho deia, diu, no m'agrada que els vilafranquins s'hagin desinflat.
No m'agrada perquè els vilafranquins podien fer de jutges, tenen en compte que els vilafranquins tenen que jugar doncs, amb el Sant Mauro, i clar, m'interessa que l'equip de Vilafranca estigui igual,
ofereixi lluita, ofereixi...
Que estigui igual, que lluiti i que no estigui descartat ja com està pràcticament, doncs perquè això sortirà ja no a jugar-se-la tota, sinó a veure-les venir, no?
Sí.
En canvi, si se la juga, doncs clar, ja és una altra Fundació Leti Vilafranca, i compta amb aquesta fundació quan està motivada. Per això no m'agrada que s'infli doncs, a la Fundació. Prefereixo que sigui, que continuï en bona línia. Però, clar, la competició porta aquestes coses. La Fundació porta una derrota i un empat consecutiu. Vull dir que en dos partits tan sols ha sumat un punt. I, clar, això fa molt, penalitza molt.
És poc rèdit per als homes de Josep Atzarà, que penso honestament que ja no tenen... opcions de lluitar-li la promoció als Sitges.
No,
ja no parlo del títol, però...
És que són 13 punts, 10 punts a la promoció als Sitges i 3 més a l'ascens. És molt complicat per les jornades que queden.
Toni, els Sitges, aquests Sitges que com deies, presenta números impressionants, són aquestes 12 jornades consecutives sense perdre, aquest 34 de 36 punts possibles, i dissabte va tornar a patir.
Sí.
Va tornar a patir, tot i que no preveiem un partit massa de massa patiment quan al minut 37 el Guille feia el 2-0, després que Sergio Jiménez al minut 13 aconseguís obrir la llauna. Un 2-0 que, bé, tots pensàvem, equivocadament, clar, que el Sitges podria guanyar d'una manera, doncs, folgada, però el gol de Toni Salido al 38 i l'empat de penal d'Adrià Serrano al 41 deixava el partit de nou molt obert.
Sí, sí, sí. Sí, sí, al principi pensava...
La penya jove, sense fer res de l'altre món,
no,
amb dues arribades, dues errades,
sí,
dels Sitges, doncs es va ficar al partit.
Va aconseguir
empatar. I això, evidentment, és un plus d'autoestima per als homes de Josep Riambau, que es van creure que podien donar un ensurt als Sitges.
Sí, ells sabien la seva mancança, sabien en qui jugava i sabien que si donaven, posaven actitud i donaven un passet més, doncs li posarien les coses complicades als Sitges. Ho van fer així, no li van donar facilitats als Sitges i els Sitges va tenir que patir. Però jo me quedo amb dues lectures. Els Sitges acaba guanyant els partits, patint o no patint.
Però els acaba guanyant.
Però acaba guanyant. I me quedo amb això. Quan té que donar un passet més, el Sitges el va donar, hasta que aconsegueix pataplam.
Sí, sí. El gol de Carlos Jacques, el 3-2, que li dona la victòria al Sitges.
Donat aquest passet, doncs suma els 3 punts. Sigui patint o no sigui patint, però suma els 3 punts. Me quedo el partit de Capellades, que va tenir que donar el passet. Me quedo amb el partit
de Riudevitlles,
que va tenir que donar aquell passet. I el Rodríguez fins i tot va tenir que donar passets quan anava per sota al marcador, però el Sitges fins que no aconsegueix el gol de la victòria no s'atura i me quedo amb això.
És un equip molt fiable el Sitges,
pateix,
no?
Exacte, pateix, però acaba guanyant. I aquí el que compta és això.
Pateix i fa patir, perquè evidentment ara ho escoltaran, va ser interessant la conversa que vam tenir amb el Manuel Rodríguez, que és aquesta manera de voler arriscar. És a dir, el Sitges ara juga amb 4 al davant.
Què?
Juga amb el Sergio Jiménez, amb el Guille, amb l'Adri Alonso i amb el Rubén Cortés.
Sí.
Això vol dir que al mig del camp només queden dos homes, com són Carlos Jacques i Quique Aranda. Això segons com va bé, però segons com no va tan bé. Preguntat de nou sobre aquesta circumstància del joc amb el Manel, ell és molt franc i ens diu no, és que això està buscat. Està buscat i és un risc que assumim, perquè són 4 tios al davant molt bons i no podem prescindir d'ells.
Sí, no...
Potser en un altre partit, posa-li Sant Mauro, no podrem jugar d'aquesta manera i haurem de vestir més al mig del camp. No podem sortir tan alegres. Però, bé, hem passat a veure doncs, aquest Sitges ofensiu total.
Sí. De fet, ja vam començar a veure'l el dia de Capellades.
Sí.
Allà a Capellades ja vam veure que jugàvem amb aquests 4 jugadors.
Una cosa és un camp petit, clar, això...
Allà sí, tenia...
No es nota tant que el mig del camp està més descobert.
Però clar, te vas al camp del Riudevitlles,
sí, sí.
I allà notes molt l'ausència
ja
del mig
més.
Del camp.
Sí, sí.
Clar, perquè allà veus que n'hi ha dos homes que, compte, treure's el xapó per aquests dos homes perquè ho donen tot, però clar, és que...
S'han de multiplicar.
Se multipliquen per dos. I què passa? Que acaben asfixiats.
Sí, sí, i això que... a vegades... Què passa? Que visualment tu veus molta gent al davant i els del darrere i al mig veus una separació de les línies que...
Clar. Però també
però bé, són
raó,
circumstàncies del joc.
Exacte, i també té molta raó el míster, el Manel, que diu, a veure, si tenim gol, anem a aprofitar el gol.
Sí, sí, sí. Sí.
Perquè, clar, si a nosaltres no fan dos i nosaltres fem tres, endavant les atxes.
En queda una frase que va dir, anem-ho a disfrutar, això.
Clar, clar.
Sí, sí.
Clar. Anem a disfrutar-lo.
Sí que tenim el risc, però l'assumim.
Però l'assumim, sí, i a més, doncs, lo passem, perquè l'enfrontem. Perquè, clar, no fan dos gols, però nosaltres fem tres. I doncs, me quedo amb això. El que jo he dit abans, sempre donen aquell passet més. Sí que al mig del camp pateix moltíssim, perquè, clar, dos homes allà... Són dos homes que lluiten molt...
Sí, sí, que no paren, que
molt,
són dos homes de brega, com el Carlos i el Quique. Sí,
perquè
sí, sí.
Jo penso que el que està fent el Quique és impressionant, el que està fent el Carlos Jack, igual, vull dir, des que ha arribat aquest jugador, doncs, el Sitges no ha perdut cap partit, doncs això ho diu molt, i tot l'equip està molt motivat, però, clar, ha aprofitat molt els gols, però també pateix molt al mig del camp, no? I també la defensa, i també xapó per la defensa, que, doncs, la feina que té que fer l'està fent molt bé,
sí,
perquè...
Sí.
Home, té molta arribada als equips contraris.
Parles, Toni, de la defensa, una baixa important per dissabte a la tarda a la Granada, la de Víctor Olmedo, que va ser expulsat dissabte al minut 65, com també va ser expulsat el central de la penya jove, l'Àlex Montaner, al 71, per tant, els equips es van quedar sense centrals, i en el cas dels Sitges, repeteixo, Olmedo és baixa per sanció.
Sí, 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 serà una baixa molt significativa, perquè l'Olmedo fa molta feina allà darrere. El que passa que el Sitges té jugadors allà que ara estan en... Perquè surt l'Olmedo entre
el
pati.
Sí, és el canvi que es preveu de cara a l'11 de dissabte a la Granada. És a dir, aquest canvi de... jugarà Patrick, suposo, en el lloc del Víctor.
Clar, és que tu tenen en compte una cosa, jo me quedo amb això. Els Sitges, si ara tinguessin que fer la col·lecció de cromos, no sabríem... cada setmana l'alineació, l'11 titular dels Sitges, perquè és que no canvia els Sitges, i això per mi és una bona aposta del Manet, i crec que és el que li donarà finalment, si ho aconsegueix, doncs, l'èxit.
Es creu, per tant, en aquest Sitges ofensiu, en aquest Sitges que acumula molta gent al davant, amb el risc que això comporta, però de moment els resultats estan sent favorables i li estan donant la raó al cos tècnic amb aquesta manera d'apostar i de jugar alegrement a l'atac. Escoltem el Manel que evidentment ens parlava d'aquesta situació de risc que està corrent l'equip, però que bé, de moment, com dèiem i repetim, les coses estan sortint prou bé.
És el que dèiem la setmana passada. Els partits a vegades són detalls, i avui amb el 2-0 serà el partit sentenciat, i amb dos arribades tontes s'han ficat al partit. Ja fot molt això. Segurament si no haguessin arribat aquestes dues jugades, una que és un penal que no sé, perquè després han hagut dos o tres molt clars a l'àrea d'ells i no he volgut pitar-los, però és igual, la pitat. I amb una tonteria, doncs, un partit se't torça i després costa molt, perquè els rivals fan moral i es tanquen a darrere i costa.
És increïble, amb el 2-0 i probablement abans del 2-0 la sensació és que el Sitges avui podia guanyar, no direm bé, però d'una manera bastant, bastant important, i a partir del 2-2 el que dèiem, autoestima cap a dalt de la penya jove, i ha costat moltíssim.
Sí, però és el que et dic, han tingut molta sort en dues jugades molt puntuals i s'han ficat al partit. Són detalls. Quantes vegades ha arribat la penya jove? Dos, tres més, vull dir, però amb aquestes arribades que fan dos gols, pues et trenquen un partit que tenies molt bé encarrilat i que tothom pensava que guanyaríem amb
la gorra, no?
Sí, tocant la trompeta, però aquí la trompeta, fins que no pita l'àrbit al final, no hi ha trompeta que valgui.
Bueno, el rèdit que deixa el partit, a part dels tres punts, que són molt bons, ho comentàvem ara una miqueta, no? La baixa del Víctor per la setmana que ve al camp de la Granada.
Bueno, ja portàvem molts partits sense tindre cap baixa de cap classe, ara, bueno, tenim una baixa. Bueno, tenim que suplir-la i ja està, no passa res, però sí que és veritat que sap greu perdre jugadors, tot i que són dos grogues, i bueno, serà un partit i per Sant Mauro el tindrem, però és evident que aquests partits busques guanyar, i sobretot que amb el tram final de Lliga no patim baixes.
Crec recordar que t'ho vam comentar el dia de Riudevitlles, i avui t'ho tornem a comentar perquè almenys des de fora dona aquesta sensació una miqueta al mig del camp, Manel, el veiem bastant, bastant descobert.
Torno a repetir-te que és la nostra manera de jugar. No és que estigui descobert, és que arrisquem, juguem amb quatre delanters.
Això mateix.
I ens donen molt, aquests delanters. I ens al mig del camp, el Quique i el Carlos tenen que fotre un far de pancar com a bojos per poder aguantar tot el mig del camp. Però és que a més a més són...
Està clar que és buscat, com tu dius, no? Vull dir, és com voleu jugar, però no deixa de ser un risc.
Clar, és un risc, però nosaltres assumim aquest risc. El risc és que posem quatre tios molt bons a davant. Però és que avui, perquè de punt que han tingut sort, però és que cada setmana són 3-4 gols els que marquem. T'han de fer molts gols per no guanyar. Pot passar que un dia es costi car, no? Perquè no marquem i ells ens en fan dos, però de moment l'aposta està clara. Vull dir, la portem fent des de que està l'Adri aquí. Sí. Estem jugant en quatre delanters. És que no hi ha més, estem jugant en quatre delanters.
Sí.
I a més, qui veu les Sitges veu quatre delanters davant. Que està a dalt, vull dir que no és que baixin a defensar, no, ens expulsen un tio i el lateral dret era el Rubén Cortés,
sí.
Un delanter de lateral dret que es jugava més per la banda que de lateral. bueno, la nostra aposta. No us voleu divertir, pues, apa, a divertir-se. Jo pateixo molt, però...
No, per això, per això.
Però entenc que... I a més, s'ha de dir una cosa, que els dos pivots que juguen són dos tios molt ofensius. Tant el Quique, que és un delanter reconvertit, com el Carlos, no són pivots defensius. O sigui, clar, hi ha trams del partit que tinc que treure l'Hector per aguantar una més a canviar. Llavors sí, l'equip ja se centra al mig i ja recupera una miqueta més al mig del camp. Però...
Sí, perquè a vegades es veu un buit... Entre
sí, doncs perquè insistim en que vinguem a rebre, hi ha moments que ho fem bé, però hi ha moments que els dos delanters, per inèrcia, es queden dalt. I llavors el Carlos i el Quique recuperen les posicions, però els puntes no acaben de baixar com tindrien que baixar. És un defecte que tenim, a vegades. Però ho sabem i ho assumim. Vull dir, assumim el risc. No és que diguis, ho fem perquè... No, assumim el risc i ho tenim claríssim. Jo no he jugat mai així. Però per la categoria que és, amb els jugadors que tinc, tinc que assumir-lo, no tinc un altre. Si jo deixo l'Adri a la banqueta, el Sergio a la banqueta, el Guille a la banqueta, o el... que ja veurem, hi haurà partits per tot, també, però algú pot dir, hòstia, amb aquest jugador jo deixo a la banqueta.
Camp del Sant Mauro, per exemple, es pot jugar
sí,
així?
Sí. Bueno, mira, al camp del Sant Mauro vam jugar un quart d'hora així, quan va vindre el Sant Mauro aquí, i perdíem 2-5 i ens vam posar 4-5.
Sí, sí.
Cuidado, eh? No sé si us en recordeu, sí, sí, sí. Que va sortir el Guille, vam posar... en aquell moment era el Sergio davant també, amb el Rubén Cortés i vam jugar un rato així i l'equip una mica més empata. Ojo, és que clar, aviam, quan tu tens una virtut la tens que potenciar. El que no podem fer és tindre aquests delanters i no fer-los jugar, és que no es pot fer, seria un sacrilegi. I en aquesta categoria, mira, em dius que està jugant a tercera divisió, doncs, com aquests n'hi ha molts, però en aquesta categoria aquests tios tenen que jugar. El que passa que clar, també s'ha de dir que a vegades ens falta que tot i jugar amb quatre delanters no tinguem una miqueta més de posicionament.
Sí.
A vegades, però és que, clar, són les característiques d'aquest tipus de jugadors, que el Sergio és molt anàrquic, l'Adri és molt anàrquic, el Rubén és molt de banda, i el Guille ha fet un fart de córrer, però clar, el tio va boig per estar entre l'àrea, i clar, llavors...
És el que diem per lo bo, però per lo dolent, també.
Clar. S'assumeixen una sèrie de riscos, que en altres circumstàncies no els assumiríem, i que hi haurà partits que no els assumirem, però que hi ha partits que els tens que assumir, perquè és que és com és, vull dir, no hi ha més. I tenim el canvi preparat per quan la cosa ja arriba un moment que ja no podem aguantar-la, doncs fer-lo, no? Perquè tenim l'Hèctor, que quan ell entra al mig del camp, canvia tot. Perquè avui s'ha vist, el rato que ha sortit l'Hèctor, ja l'altre dia a Rodríguez Villas va passar igual. Però mentre el partit està obert... Clar, aviam... Tinc una cosa clara. Nosaltres, si anem al cuerpo a cuerpo, tenim avantatge davant. Amb la majoria dels equips tenim avantatge. Ja no et dic que el dia del Sant Mauro estem molt igualats en aquest aspecte, però... I la prova està. Mira els gols a favor i mira els partits que hem guanyat.
Sí, no.
És que jo ho entenc, el que dieu, perquè jo sóc entrenador i des de la vedera a vegades fa mal als ulls veure tanta delanter i al mig del camp tan poc poblat, però és que... Ah, i després també és a dir que tinc dos pivots, el Carlos i el Quique, que són una meravella. Es foten un fart de panca i de córrer endavant i enrere, si no tampoc ho podrien fer, però o sigui, són una meravella, aquests nanos. Es tiren l'equip a l'esquena i fan disfrutar tothom. Clar, llavors, sí que hi ha moments que... Mira, el primer gol és una jugada així. Parem una pilota a dalt, els quatre de dalt estan a dalt, un pivot ha pujat, al mig del camp hi ha un jugador... Ens ha agafat l'esquena i ens fa un gol. Bueno, però nosaltres n'hem fet tres. I hem tingut ocasions per fer-ne a uns quants més.
No, jo amb això tens tota la raó del món, però clar, tu parlaves de tant el Jax com el Quique, que fan una feina d'espant, no? Però clar, en un camp petit encara, però un camp gran acabaran totalment rebentats.
No, l'altre dia es va veure. A l'equip va un moment que contra 10 patia, perquè ells li van tindre que fer el canvi. El que passa és que jo vaig fer el canvi quan vam fer el tercer gol. I llavors dius, vale, ara assentem a l'equip, clar. Però mentre tens que anar a guanyar, tens que pensar que tu ara tens el partit com avui, empatat, i tens que guanyar, tu treus un delanter d'aquests, quan en qualsevol jugada et fan un gol, ja està, és que... I el Quique i el Carlos, pobres, a vegades fan així amb el dia, perquè em diuen, mister, necessitem una ajuda, i bueno, jo els dic, espereu, l'ajuda vindrà quan... Clar, vosaltres aneu endavant i aneu a guanyar el partit. Si ens en fan un, hi perdem, però bueno, mira, escolta, tant haurem guanyat que si un dia patim i perdem un partit, doncs tindrem que donar-ho per bo. I aviam, escolta, avui a l'Odena per un 3-4. L'altre dia el Sant Maró va empatar, el Vilafranca va perdre a Vilanova.
Sí.
Bueno, escolta'm, nosaltres, de moment, tot i així, tot i que al mig del camp anem justos, anem guanyant, no fallem. Jo a vegades penso, hòstia, no és la millor solució si tu veus un equip com ha de jugar, però és que veient aquests jugadors, és que qualsevol d'ells s'inventa un gol en 30 segons. I clar, avui l'Adri, perquè no, de cara a porta, l'últim xut l'ha fallat, però he tingut 3. Sí. Que si van dintre, guanyes 5-2. I dius, hòstia... I després una altra cosa, aviam, no ens enganyem. Anem a disfrutar-los.
Sí.
Jo és que, aviam, a mi em fa molta pena que vinguin els nens de l'escola i no veien aquests jugadors. Anem a disfrutar-los. I, escolta, i si un dia perdem, doncs perdrem. Anem a disfrutar-los. Quasi és més important això que pujar. Jo t'ho dic en sèrio. Tant com estan les coses, el futbol el que s'ha de fer és disfrutar-lo. I jo, si tenim la sort aquest any de disfrutar aquests tios... Què vols que et digui? No. Si ja els poso, ho tinc que plegar.
Bueno, Manel, li traieu 7 punts al tercer, després de la derrota de l'Odena avui a casa. Això pinta cada setmana millor.
Sí, aviam, ojalà això cada setmana sigui millor.
Això et permet anar a Sant Mauro, tot i que primer hi ha la Granada i és un partit molt important, però et permet... a Sant Mauro amb allò de dir, bueno...
Anem a la Granada perquè tenim ja experiències. Anem a la Granada i guanyem a la Granada.
Que no, però em remeto a allò que fa unes... Em sembla que va ser el dia del Capellàs, que vas dir, bueno, ja veurem com arribarem a aquests partits.
I si
ens caldrà guanyar o no.
Si jo aquell dia, que anàvem a 2 punts o un punt, ho vaig dir, hem d'esperar com arribarem a... Potser et passa a Sant Mauro. A Sant Mauro li va haver un empat i a tu també... I no és un partit tan a canvi de cops.
Per això.
I anem a guanyar tots, però el plantejament és diferent. I llavors també és allò de dir, bueno, aviam qui és el maco que tira la defensa endavant i deixa espais per darrere, perquè amb un Can Gran i amb els jugadors que tenim dels dos equips, aviam qui és el xulo que va guanyar el partit d'inici. Si ells surten a guanyar i nosaltres tenim que buscar-los les contres, pues ho farem i anirem a guanyar-los així. Si és al revés, que necessitem guanyar per necessitat, perquè tenim els de darrere que ens estan apretant, pues tenim que arriscar més. Per això jo us deia en el seu dia... Veiem aviam com arribem, perquè canvia molt. Jo el Sant Mauro, encara que allà empatéssim i es quedéssim a 3 punts, anem a fer aquesta hipòtesi, Sant Mauro després té que jugar a Mòdena, té que jugar a Vilafranca, i nosaltres també. A lo millor no s'ho jugarem entre nosaltres, s'ho jugarem després amb els altres dos, que veurem com estaran els altres dos en aquell moment, no? És que, clar, i els dos estem igualats, perquè a l'Òdena... Sant Mauro és un partit de la màxima que els dos volen anar mort, i nosaltres amb Vilafranca igual.
Sí.
Per tant, queda molta lliga, podem fer totes les cabales que vulgueu, el dimecres us presenteu a fer la tertúlia i doneu-li voltes les que vulgueu. La realitat, 7 punts a un i 7 punts a l'altre, 3 al primer, queden 8 partits i nosaltres anem a guanyar-los tots mirant que el que deia abans. No us penseu que perquè us he dit ara aquí que jugarem en contra... No, jugarem en contra delanters sempre que pensem que és el millor, evidentment. El dia que anem a Sant Mauro, doncs, segurament el plantejament no podrà ser aquest perquè ja veurem, també, no? Dependrà molt de les circumstàncies. Perquè a Vilanova vam anar així, amb un Can Gran, i vam guanyar, Ara, ells també vam tindre moltes ocasions, i nosaltres també. Vull dir que també va ser un partit de canvi de cops, però aquell moment ens l'havíem de jugar. Perquè allà sí que ens la teníem que jugar, perquè guanyar allà era importantíssim. Volem a Sant Mauro si realment... Volem a Sant Mauro realment si fa falta jugar-se-la tant o no.
Doncs això, caldrà veure si a Sant Mauro, Toni, el Sitges, li caldrà la victòria sí o sí.
Home, no ho sé, perquè queden 2 partits per anar a Sant Mauro.
I nosaltres sí, ens assegurem i farem tertúlia i comentarem del dret, del revés.
Le donem una dada. En la segona volta, si no me falla los números, el Sant Mauro, tots els punts que ha perdut, l'ha perdut a casa.
Han sigut al seu camp.
L'ha perdut a casa. Manel,
sí.
Aprofitar això.
Sí. Bé, són números, són dades que estan aquí i que expliquen una miqueta que el Sant Mauro ha fallat més com a local que no pas com a visitant.
Sí, clar, això és positiu quan tu tens que anar com a visitant.
Però estic d'acord, el que deia. Deixem-nos de Sant Mauros i
la Granada.
La Granada.
Que tu ho deia, me preocupa aquest partit.
Sí. Molt bé, doncs veurem com... Com respon el Sitges aquesta propera jornada en aquest compromís que té al camp de la Granada. I ens preguntàvem com respondria el Sobrense, Toni, al camp del Ribas. I 2-6.
Sí, sí, sí.
A 2 a 6.
A més,
és obvi i és evident que si a tu et pregunten, digue'm un resultat, tu no dius un 2 a 6?
No, 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 no. I a més, t'hi dic sincerament, amb la trajectòria que portava el Sobrense, que portava de 4 partits, 3 derrotes i un empat, doncs jo, fins i tot, sincerament, pensava que el Sobrense cauria al camp del Ribas.
És a dir, que la desconnexió de la Setmana Santa li ha anat...
Molt bé.
Molt bé. Ha fet un reset, ha netejat tot el que havia de netejar.
Sí, sí.
I vas al camp d'un Ribas que se l'està jugant. Un Ribas amb nervis, Toni.
Sí.
No, no, no passa pel seu millor moment, diguem-ho així. I el Sobrense va saber llegir molt bé el partit.
Sí, sí.
Va saber patir quan tocava, molt ordenat al darrere i la tal a la contra.
Sí.
Així expliquem aquest 2 a 6.
Sí, sí, sí. Sí, sí, és un partit en el que el Sobrense doncs, ho va saber llegir molt bé. Jo penso que fins i tot l'11 que va sortir va ser un 11 molt adient, doncs, que diu moltes coses i que doncs, te va donar aquelles sensacions de que aquest equip, potser molts punts que ha perdut, l'ha perdut doncs, perquè l'ha faltat potser una miqueta, com ho diu molta vegada el tècnic, d'experiència.
Sí, sí. Experiència, de saber frenar quan s'ha de frenar, de no anar tot el partit al mateix ritme.
Sí, exacte. Sí, sí, sí. És el que l'ha faltat aquest Sobrense.
De dir, parem el partit, vale. Tornem a donar-li ritme. Clar, són fases del partit que un ha de saber llegir, que ha de saber fer. Clar, però clar, quan tu tens jugadors amb un cert bagatge, quan tu ets jove sempre tens ganes de córrer, tens ganes d'atacar, de buscar porteria. I a vegades això... No cal sempre.
Clar, i aquest no és el sistema del Sobrense. El seu entrenador té molt clar com ho té que jugar.
Primer guardem bé la porteria.
Exacte. Després, si tenim que donar la pilota, la donem, però quan la tenim nosaltres anem a aprofitar-la bé.
Sí.
No? Doncs, i ahir li va sortir molt bé. Jo penso que ahir el plantejament
clar,
va ser molt correcte.
Clar, se'n va ser al descans, tenim un 0-3.
0-3, 0-3. I tenint en compte que la primera ocasió la van tenir els Ribas.
Sí.
Va ser Cristian Laguna el que l'Albert va fer un paradón i va aturar aquella pilota que estava el Cristian sol davant de l'Albert i doncs lo va aturar. Després ja va venir el recital del Sobrense,
sí, sí.
Doncs, entrant, matant i defendent força bé quan més atacava el Ribas, que tampoc tenia arribades de perill, perquè sí, creaven, però arribades clares, el Ribas, sobretot a la primera part,
sí,
va tenir poques.
Sí, sí, es veia que el Ribas estava jugant amb foc, perquè estava en una defensa molt, molt adelantada.
Molt adelantada.
I es notava una certa inseguretat entre ells. I bé, Dani Abril, al minut 5, feia el 0-1. Didac, ahir molt bon partit del Didac.
Jo, sincerament, sí, sí. A mi, des que ha arribat aquest jugador, a mi, jo sempre dic el mateix, és un jugador que m'agrada moltíssim, l'únic que li faltava, perquè l'ajuda tot i a més amb molta qualitat,
Sí.
El que li faltava era el gol, ahir va marcar.
Va marcar el 0-2 al minut 14 i Jordi Muñoz estava aprofitant una contra, feia el 0-3, just al 45 va ser fer el 0-3 i l'àrbitre xiular la fi dels primers 45 minuts. És a dir, un final de primera part immillorable, fantàstic. Calia esperar com reaccionaria el Ribas, sobretot primer quart d'hora, 20 minuts de la represa, i el 48 ells fan l'1-3 i el 76 el 2-3. És aquell moment que dèiem que el Sobrense sap patir, sap aguantar una miqueta l'embranzida del Ribas, però clar, el 2-4 Denis et fa el Denis et fa el 79, el 2-4 volia dir, i el mateix Denis, el 83, el 2-5. El partit ja està aquí liquidat i al Ribas li podia caure un xàfec important.
Sí, sí.
I Moja va arrodonir la golejada amb el 2-6 al 86.
Sí.
Dos jugadors que havien entrat de refresc, tant Denis com Moja. I,
fins i tot ahir...
I van ser els que van acabar de
posar la puntilla.
Sí, la puntilla.
No? Sí, sí. És que fins i tot ahir se va gestionar molt bé doncs, els canvis. Perquè...
Sí, ho deia el dos, avui ens ha sortit tot bé.
Tot rodó, sí, perquè sí. Clar, surt un jugador com el Denis i te fa 2 gols, i clar, te sentència el partit. I després un jugador com el Moja, doncs que no té potser tant gol com un altre jugador,
no, és
te,
clar,
marca
clar.
Te marca el gol i te deixa el resultat 2-6. Jo penso que ahir, i a més, la sensació que va donar ahir el Sobrense és que si el Sobrense juga com va jugar ahir, no sé si n'hi ha rivals que puguin guanyar el Sobrense.
Guanyar a Ribas no és fàcil,
No. No.
No és fàcil. I pel Sobrense potser encara ho és més de difícil.
Sí, 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 perquè n'hi ha aquella rivalitat entre el Ribas i el Sobrense, no sé el per què.
Però, atenció, li comentàvem aquesta dada al Josu i el Josu, són dades, són... Que no. Però clar, el Sobrense la temporada passada, recordem que també va guanyar allà.
Va guanyar, sí, sí.
El Sobrense estava jugant no baixar i el Ribas pujar.
Sí, sí.
I el Sorense va guanyar allà, eh?
Va guanyar ser
un partit també... Compte. Sí. Vull dir que últimament se li està donant bé el Bosc de Plaça.
Sí, sí, li va bé aquest camp. El que passa que, clar, aquesta vegada... amb recital golejador,
sí.
Donar tot un repàs a un Ribas, compte, un Ribas que té molts jugadors de categories més altes, eh?
Sí, sí.
I que ahir el Sorense va demostrar que si hagués jugat tot el campionat en aquesta línia, uf, el Sorense on estaria...
Ribas amb problemes, Toni, sembla que la cosa no està massa...
Clar, és que quan un equip està allà baix...
Massa fina.
Quan un equip està allà baix, doncs, tot i que tu estàs treballant per tirar el carro endavant, o tirar l'equip endavant, doncs sempre n'hi ha gent que no està d'acord. I quan aquesta gent surt de juntes i això, doncs es posa la cosa més complicada. El que passa que tenen que remar tots el mateix rem, tirar endavant, i quan acabi la temporada, doncs parlar. No ara no és el moment.
Sí, no, evidentment que no és el millor moment ara per qüestionar res.
No.
Si no, escolta'm, anem a acabar la temporada i un cop acabi la temporada ja farem els números,
Exacte.
Farem el memoràndum i veurem
i parlem.
Què falla,
Correcte.
Que pot ser bo i que no pot ser tan bo per la propera temporada.
Correcte, però ja no ho va dir el Cristian Laguna el divendres. Amb l'equip que el Ribas va començar el campionat, era molt difícil doncs que no acabi patint. No?
I una cosa que l'equip pugui estar tocat anímicament, que això també a vegades fa molta mal.
Uh-huh.
Tu pots estar bé físicament, et pots sentir fort, però si el coco no tira, no...
I jo penso que la derrota del Sorense l'ha fet mal,
Home,
Ribas.
Ahir és una derrota que...
Fa mal.
Molt bé, anem a escoltar el míster del Sorense, el Josu. El Josu, evidentment, satisfet, content per aquesta victòria. Li preguntàvem, feia falta una victòria. Ja no és el què, sinó el com. I així ens responia el míster del Sorense.
Bueno, sí, la veritat és que al final ha arribat... El partit que, bueno, ens ha sortit tot de cara. També hem tingut la fortuna quan havíem de tenir, perquè al minut 1 s'ha quedat el Cristian davant de l'Albert Sol i la pala d'Albert. Clar, si aquesta hagués entrat, el guió hagués sigut diferent. Després crec que hem sabut llegir bastant bé el partit, en el sentit que sortia molt ràpid a la contra i a la primera part ens ha sortit tot. I bueno, i després ens ha sabut patir perquè ells s'han ficat amb l'1-3 molt ràpid, a la segona part, amb el 2-3 quedant molt de temps de partit, i un altre cop, pues, una miqueta de fortuna i tal, pues, bueno, pues ens ha afavorit avui, i hem fet un gol de mig rebot que ha entrat, i a partir d'aquí ja, bueno, pues, crec que s'ha acabat el partit.
Ara ho deies, l'equip ha sabut llegir perfectament el partit, molt seriós, molt concentrat al darrere, i els heu fulminat al contracop.
Sí, sí, bueno, sabíem que ells sortirien a per nosaltres perquè són un equip que ara, amb les incorporacions aquestes que han tingut i amb els jugadors que tenen, crec que només poden fer això, o sigui, anar a l'atac i intentar guanyar un partit, i bueno, nosaltres hem sabut estar bastant correctes en defensa i sortir ràpid a l'espai perquè nosaltres tenim jugadors molt ràpids d'arribada que bueno, que sabíem que arribaria el dia que el Didac fiqués el seu golet, que l'Àlex arribés bé de la banda, que el jugador de segona línia arribés bé, que avui ha sigut el Jordi, que ha arribat bé, ha fet el seu golet també. Bueno, tot això ens havia faltat als últims partits i bueno, avui hem tingut la fortuna de cara.
I a l'equip, Sergi, suca que li feia falta un partit així i un resultat així, després de la dinàmica negativa.
A l'equip li faltaven, sobretot, sí, aquests punts per salvar la categoria, uh-huh, matemàticament dic, i en el sentit de que és un grup que, hòstia, que treballa força tots els dies, que tal, i bueno, no havien tingut la fortuna o no havien estat encertats, no sé, potser no és que no havien estat encertats en els partits anteriors. I avui us torno a dir, pues, bueno, en els moments puntuals hem estat encertats i això et va empujant cap a aconseguir els 3 punts.
Guanyar aquí no és fàcil, porteu 2 anys consecutius aconseguint-ho. Això també queda per l'estadística o per la història.
Sí, bueno, aviam, guanyar aquí no és fàcil, punt. Lo de l'estadística, l'any que ve igual venim i no passa. O sigui, això és anecdòtic. L'any passat era diferent, l'any passat veníem aquí a jugar-nos al no baixar i ells jugaven pujar. O sigui, era un partit que els dos equips ens jugaven molt i, bueno, i vam guanyar perquè necessitàvem, recordo que necessitàvem un punt, em sembla, per salvar la categoria matemàticament i vam aconseguir els tres. Bueno, avui és diferent. Avui nosaltres juguem amb una miqueta menys de pressió. Ells, suposo que amb més pressió que nosaltres, i és el que et dic, quan et surten les coses de cara, pues, tot sembla que és molt fàcil, però per res ha sigut fàcil. Eh? Arribes, quan ha fet el 2-3, bueno, ha tingut els seus minutets d'estar allà.
Ho sabeu patir, també.
Sí, però bueno, és el que té un equip. Un equip ha de saber patir, i això és el que ens ha d'ensenyar a la cara al futur. Pues bueno, aquest any no, perquè aquest any no farem res d'objectiu important, però ens queden 8 partits i aquests 8 partits ens han de competir com avui. Competir de minut 1 al 92. Competir. I si això vol dir que guanyes, ens anirem amb un somriure. Si vol dir que perds o empates, pues bueno. Però el que no podem fer és deixar de competir com hem deixat algun dia.
Ah, t'ho volia comentar precisament això, aquests 8 partits que us resten, una miqueta, quin és el to de l'equip que tu esperes. Bé, d'entrada, diumenge teniu un rival molt seriós també, que està fent una molt bona temporada, com és el Roquetes.
Sí, no, i serà un partit maco perquè...
Ja és un bon al·licient, això, suposo, no?
Sí, bueno, és un partit maco, suposo, perquè ells també estan molt lluny de la zona de promoció, nosaltres tampoc tenim cap objectiu important a aconseguir, llavors és un partit que suposo que els dos equips voldrem anar a guanyar. Més ells segur, perquè és el seu mòdul de jugar, o sigui, és un equip que ataca, i nosaltres pues, bueno, pues, intentarem fer un bon partit a casa, que també ens toca.
I una miqueta refer-se del 2-0 que veu encaixar ja, em sembla, no?
Sí, però no hem de pensar en això. Jo crec que ara nosaltres hem de pensar en seguir la línia que venim fent. El dia del Sant Cugat es van veure algun minutet, bueno, poc. El dia de l'Òdena vam veure alguna cosa. El dia del Vilafranca no vam començar malament el partit, però vam desaparèixer. El dia de l'Òdena vam desaparèixer i el dia del Sant Cugat vam desaparèixer. Avui hem tingut una línia contínua. Pues intentar continuar aquesta línia. Intentar que els 18 jugadors que vinguin convocats i tothom estigui motivat per jugar. Si aconseguim això, doncs bueno, ja tindrem molt guanyat.
Jo me quedo amb una cosa d'avui, me quedo moltes, sobretot la primera part, però me quedo quan el Sorense doncs, pitjor no estava passant, perquè ell havia escurçat diferència, ha tingut paciència, ha arribat al gol i és quan ja heu matat. Me quedo amb això, heu tingut paciència, he sabut portar molt bé el partit.
Bueno, aviam, sí, i aviam, paciència. Nosaltres, amb el 2-3, ells han tingut un altre córner, i, bueno, si aquest córner l'haguessin rematat, potser hagués canviat una miqueta el guió. No l'ha rematat perquè hem estat forts. Bueno, després hem sabut parar el partit en moments puntuals. Parar el partit, una sacada de banda que s'ha d'anar tranquil, una falteta, bueno, doncs aquestes coses que són necessàries per tirar cap endavant en moments així puntuals. Ja que no som un equip molt veterà, doncs tenim que tirar de la nostra velocitat en aquest sentit. O sigui, si nosaltres anem sempre amb una velocitat d'escàndol, no pares el partit mai. Avui hem sabut que aquesta velocitat s'ha de baixar de vegades i s'ha de parar el partit, i si no ha de treure el Joe i ha de treure l'Andreu, i l'Andreu ha de venir des del mig i ha de venir caminant, i aquests 10 segons tothom es col·loca bé i ells se'n van cap enrere, doncs són tots aquests segundets que li guanyes el cronòmetre i baixes el ritme del contrari. El tema dels canvis, bueno, els canvis en els moments que toquen fer els canvis, no tornant-se boig i començar a fer canvis perquè sí o perquè no. Bueno, però això, avui hem tingut la sort i la fortuna de cansar anat bé. Bueno, no vol dir que tots els dies siguin així.
molt bé, doncs, comentava el Josu i parlava d'aquest factor sort, a l'hora d'entendre i d'explicar aquest d'hora 6. Bé, més enllà de la sort, Toni, que també es necessita, el Sobrense, repetim, va fer ahir un partit molt, molt complet.
Sí, sí. Jo penso que va ser un dels millors partits.
És a dir, tu ahir veus el Sobrense i dius, bueno, aquest equip pot estar dalt, tranquil·lament, eh?
Clar, és
després
que...
Després ja, ja acabarà la temporada i...
És que la sensació que va durar...
Ells mateixos ja analitzaran, nosaltres també direm la nostra, però...
Sí, sí, les sensacions, Pitu, és d'equip guanyador, és la sensació que van donar a Riba és que si el Sobrense hagués jugat com ahir, pràcticament tot el campionat, doncs el Sobrense estaria doncs, allà lluitant. El que passa que, clar, ha estat un Sobrense que s'ha anat construint al llarg del campionat i crec que si aquest Sobrense és capaç de mantenir doncs, aquest bloc, la propera temporada compta.
I diumenge aigua dolç, un partit guapo. Amb les Roquetes, sí, són sí, dos equips que els agrada el bon futbol. Les Roquetes és un equip que no enganya.
No.
No enganya.
No, no, te mostra les cartes.
Sí,
eh?
Sí, sí, diu, mira, jo tinc les de bastos sí, i el rei d'espases.
Exacte.
I amb això jugo.
I jo amb això jugo, eh?
Sí, sí, sí.
Tu
sí,
ara
sí,
tens que saber com fer-me la pirula sobre les cartes que t'he mostrat.
Sí, és com diuen, estaran sin trampa ni cartón. El Sobrense se'n sortirà bé o no? Però...
Sense canviar molta cosa, jo penso que si el Sobrense fa el partit que li va fer al Ribas...
Probablement pugui doncs... recuperar el Jona, que ahir no podia estar.
Per això que és un jugador que tenir-lo allà és molt important.
És un efectiu molt
important. I home, i el Roqueta, si realment se fa en realitat el que nosaltres sabem, doncs segurament el dissabte millor no podrà comptar amb el Jonathan.
Jonathan Durango és...
És un jugador que dona el salt, que se'n va al Calafell, doncs que segurament a partir del dimarts ja entrarà amb el Calafell, i doncs el seu entrenador li va dir, ell quan li va dir de que marxava, li va dir espera't una setmana, que juguem aquest partit. I
amb
després,
la Granada, després ja, i ja si marxa, vols, pots acabar i, doncs, clar, jugant, em sembla, amb el Calafell, està segona en catalana, un
Calafell,
equip que
Calafell,
està
sí,
patint, està lluitant per no baixar.
Per no baixar, i ell anirà ja.
El nano també s'ho pren com un repte.
Sí, exacte, però clar, la Roqueta perdrà un bon jugador com el Jonathan Durango endavant
sí,
i això també li pot anar molt bé al Sobrense.
Molt bé, doncs veurem què passa aquesta propera jornada, la número 27. El Sitges, en repetim, visitarà dissabte a la tarda al camp de la Granada i el Sobrense se les haurà amb les Roquetes diumenge a la tarda municipal d'Aiguadols. Deixem futbol, obrim bloc poliesportiu. Hem de parlar de bàsquet perquè, sens dubte, el gran objectiu de la temporada per al Club Bàsquet de Sitges és a un pas d'aconseguir-se. El Sitges que necessita, atenció, aquest dissabte, poder derrotar la Palma a Pinsbens per convertir-se ja de forma matemàtica en nou equip de la primera catalana. Una impressionant trajectòria que està a punt de donar els seus fruits en una temporada gairebé perfecta i que el passat dissabte va tenir la seva continuïtat amb aquesta victòria de més 22 a la pista del Sant Joan d'Espí, 53-75, va guanyar el conjunt de Fermín Sánchez. L'equip, però, no va tenir una bona posada en escena, com es diu en aquests casos, fluixos en defensa i amb diverses pèrdues de pilota. El Sant Joan va acabar dominant el primer quart amb un 18-15. Calia, com es diu també, posar-se les piles i el Sitges, amb un parcial de 4-19 en el segon període, marxava al descans amb un més 12 d'avantatge, 22-34. A la represa, el Sant Joan d'Espí es va posar en defensa de zona 2-3. Això, però, no va ser cap obstacle, en especial per a un home, un inspirat Marc Sabater, autor d'11 punts de forma consecutiva amb 3 triples inclosos. La màxima diferència arribava al minut 23 amb el 26-45 al marcador. Tot i que el conjunt local va poder retallar diferències en el darrer quart, el Sitges va apretar de nou en defensa i amb un parcial de 0-11, sobretot a 2 minuts del final, liquidava ja definitivament el maig amb aquest 53-75. Victòria de més 22 i, com els dèiem, aquest proper dissabte. Molta atenció perquè a partir de 6:15 de la tarda l'enfrontament amb la Palma, l'únic equip, és una dada també a tenir molt en compte, l'únic equip que de moment ha pogut derrotar el Club Bàsquet de Sitges aquesta temporada, un triomf que li donaria ja de forma matemàtica al Club Bàsquet de Sitges l'ascens a la primera catalana. Vaja, el que ha estat el gran objectiu d'aquesta temporada.
Estarem molt atents, per tant, aquest partit de dissabte a la tarda al pavelló de Pinsbens. Altres marcadors que ens deixa la jornada de bàsquet, un que no és tan positiu, evidentment, el del sènior femení de tercera catalana, que va perdre a casa dissabte a la tarda 50-59 amb el Club Bàsquet Martorell. Una derrota que deixa les noies d'Òscar Quesada en una situació una miqueta més complicada, si és que volen seguir lluitant per l'ascens de categoria. Hoquei patins, aquí sí, Toni, que hem de parlar d'una jornada gairebé rodona, D'entrada, perquè dissabte, ambient fantàstic a Pinsbens, com feia temps, molt de temes que no es veia.
Des de l'Hockey Lliga.
Des de l'Hockey Lliga.
Des de l'Hockey Lliga.
Ens hem de remuntar a uns quants anys.
Sí.
L'afició va ser conscient que l'equip es troba en una situació de dinàmica positiva, de lluitar fins i tot per pujar de categoria. Això s'ha entès i dissabte només calia veure l'aspecte del pavelló per adonar-se que bé, que tots plegats ens ho hem cregut.
Sí. Sí, sí, i que aquest és el camí.
I els jugadors també, que són els primers interessats i implicats.
Clar, però...
I al final acabes amb un 7-2 amb el Vilanova, que et continua donant tota la vida del món i més.
Clar, clar, és que clar, tu t'he trobat...
No era una final, ens ho deia el Bruno el divendres, no podem considerar aquest partit com a final perquè ara hem d'anar en posta, després ens ve el Vilafranca aquí, clar, queden 6 finals, parlant així del que queda. Però sense la transcendència del partit de dissabte, clar, tu no... Tres punts dissabte i...
Clar, no era una final, però sí era una prova de foc important de les que li queda encara...
Vilanova, que t'havia guanyat 6-0 la primera volta,
clar,
eh?
Clar, que no sabies com aniria, que és un equip doncs, que té qualitat. Jo ja vaig dir en el seu dia que no és superior als Sitges i la prova la van demostrar el dissabte. El que passa que si te trobes amb un pavelló, com estava el dissabte, ple... A donar el recolzament totalment al patí i doncs amb els timbals.
Ho deia l'Isaac, que ara ho escoltaran l'Isaac Martínez, que va ser la gran figura, diguem-ho així, del partit. Vull dir, quan va sortir va decidir com i quan va voler.
Sí.
Va ser tot un espectacle, un recital el que va oferir Isaac Martínez amb el Club Patí Sitges. Ho deia l'Isaac, clar, avui no podíem fallar.
Clar, tu te trobes amb
estaven
tot això.
Estaven els amics, estaven la família, estaven els companys, en fi, vull dir, no, quan veus això...
És que te marca.
Treus,
és que
treus més del que pots donar.
Clar, però és que te marca el ritme del partit, te marca tot, i clar, tu estàs allà i estàs dintre del partit i fas el que va fer l'Isaac, no? Tot un recital de joc. Va demostrar que és un jugador que pot estar en categoria més alta, però de moment lo tenim aquí i lo tenim que aprofitar, i un Isaac doncs, que va demostrar que si amb aquesta manera de jugar, amb aquest equip, tirant tots, aquest equip encara pot dir moltes coses, i sobretot tots tenen que venir a casa els que s'estan jugant alguna cosa,
sí, sí.
I això és molt important pel Patí Sitges.
El Vilafranca, el Montbui i el Vall són els tres que encara han de venir aquí.
Per això que són els que estan a dalt.
Tot i que tu encara has d'anar en posta, Piera i el Picat.
Sí, jo de tot això el que me dona més és el Picat.
El Picat que ahir va guanyar el Montbui,
Sí, per això, que l'Alpicat és un molt bon equip. Jo sempre he sigut que per mi és l'equip que més m'ha agradat.
No descartem l'Alpicat en aquesta lluita, En aquesta lluita de 4-5, Vilafranca primer, després hi ha un grup d'equips com el Montbui, com el Casal l'Espluga, com el Sitges, com l'Alpicat, que lluitaran, crec jo, per la segona posició.
Clar, és que
tot i que ara, en aquests moments, tal com està la classificació, si el Sitges hagués ja sumat aquells 3 punts famosos amb el Lleida...
Estaria segon. Segon.
És a dir, o per la via esportiva o per la via de despatxos. És a dir, perquè has jugat i has guanyat, o perquè el comitè finalment
t'ha
donat els 3 punts. És a dir, d'una manera o altra, amb aquests 3 punts, tu ara estàs segon.
Sí. Sí, sí. Passa que com no els tens, doncs te tens que aguantar allà. Tens que anar a fer la feina i després ja vindran.
Sí, sí.
És el que te toca, perquè si espera que te vingui ja, lo veig molt complicat. Jo, tal com porta el ritme, doncs me dona la sensació que aquest partit es jugarà, si es té que jugar, o donarà els punts quan ja pràcticament estigui tot decidit. No ho sé.
Victòria, com dèiem, 7-2 del Club Patí Sitges davant el Club Patí Vilanova. El Sitges, que marxava al descans amb un 4-2 favorable i encara va ser capaç de marcar 3 golets més a la represa, a la segona part. Un dels grans protagonistes, Isaac Martínez.
Home, començant amb la rebuda de l'afició, aquí ja n'hi ha molt guanyat, no? I, bueno, comença jugant bé, avui sí que han tingut més sort de cara al gol, cosa que el partit de Vilanova vam perdre 6-0, però realment, o sigui, el que va passar també és que no ens van entrar les ocasions, no? Avui ha anat sortint el joc, l'afició ha estat tot el rato sobre nosaltres i, bueno, i hem fet un molt bon partit.
A Vilanova se trencava una imbatibilitat de la primera volta. Aquí, doncs, s'ha guanyat i es manté la imbatibilitat. Esteu fent una segona volta extraordinària. Doncs un passet més, eh?
Un passet més, però diria encara queden 6 igual d'important. O sigui, no serveix de res guanyar avui 7-2 i la setmana que ve, que anem en posta, partit superimportant i perdre, perquè tiraríem la feina feta, no? Llavors, bueno, avui tenim com tot, no? Tothom en conjunt, no? Sensació de com si ja ho haguéssim fet tot i queda encara mes i mig, pues igual, a la mateixa intensitat.
Estaves molt motivat avui, eh? T'ha sortit tot la mar de bé, eh?
He tingut família, amics i, bueno, pues dies aquells que et van sortint les coses, tot i que he fallat dos faltes directes també, però bueno, en general, o sigui, content pel joc de l'equip també i, bueno, per l'afició, no? També que, hòstia, motiva molt.
Com veu les opcions de cara al final, d'aquí al final? Queden encara molts partits interessants, però, home, esteu molt motivats i això és important. I avui faltava el Carles Busquets, que és una peça també molt important, eh?
Sí, sí, no, partit a partit, doncs, queda cada cop menys per acabar, ens van sortint les coses, estem amb una bona dinàmica i creguem realment amb les nostres aspiracions, però torno a repetir que tenim que seguir treballant com estem treballant fins al final. Més i mig, 6 partits, al màxim. I avui... sí, el Carles falta, és, bueno, qualsevol de l'equip que falti es nota realment, no? Cadascú té la seva funció, però bueno, també estan els joves, no? Que ens van apoyant i quan surten ho donen tot i estem molt contents també amb el seu treball.
Avui pot ser una jornada rodona, eh? Perquè hi ha un enfrontament al Montbui amb el Lleida Alpicat.
Sí.
Si perd el Montbui, podeu escurçar la diferència de 3 punts, eh? I tenir un partit menys.
Pues sí, sí. Bueno, amb el Vilanova estàvem empatats a punts amb 2 partits menys, ara els passem amb 2 partits menys encara, i bueno, si això que dius, bueno, si pinxa el Montbui, bueno, estem allà. I bueno, pujant tots els dos primers, o sigui que les opcions les tenim.
Isaac Martínez, un dels grans protagonistes de la victòria d'aquest passat dissabte, 7-2 del Club Patí Sitges davant el Club Patí Vilanova. Toni, 6 finals, eh?
Sí, finals. Sí,
a vegades
finals.
No agrada el terme final, però és que són 6 partits.
Sí, finals.
Ara tens Amposta, després ve el Vilafranca aquí, has d'anar a Piera, reps el Montbui, vas al Picat, a la penúltima jornada, i acabes aquí amb el Valls.
Sí.
El Vilafranca que... va guanyar molt còmodament 1-9 a la pista del Tremp.
El
Picat, que va guanyar el Montbui, era un dels resultats que ens interessava.
És el desplaçament que més me preocupa, no? Perquè l'Amposta, sí, és un desplaçament complicat, però l'Amposta jo crec que el Sitges pot guanyar-lo bé. Fins i tot
esperem i confiem, perquè també
Piera,
és...
El Piera el pot guanyar bé.
Piera, jo penso que, evidentment...
Piera li farà fins i tot un tratge al Sitges allà a la seva pista, perquè és un grup d'amics, de gent gran que juguen a hoquei, per passar-se-lo bé. I
0 punts del Piera, eh?
Sí, per això. És que és un equip...
No ha guanyat cap partit,
és un equip de veterans...
Amb
que
tots
dir...
els nostres respectes, eh?
Sí,
no,
sí,
no,
sí. No, no, és que és claríssim, eh?
Sí, sí, sí.
És un equip de veterans, un equip que no vol jugar a la Lliga de Veterans, que sí vol fer-lo a la Lliga de la Segona Catalana, i doncs ells són conscients de que li donaran un repàs en cada partit, però ells van a passar-se-lo bé.
Sí, sí, escolta'm, és una... una manera d'entendre l'esport, en aquest cas, l'hoquei patins.
Sí, sí.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Passem de les 9. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins la propera. I a vostès també moltíssimes gràcies de nou per la seva confiança. Ens retrobem esportivament parlant aquest dimecres a la tertúlia de Pilotes Fora, que acabin de passar. Molt bon dilluns. Adéu-siau.